Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, Penedès. Molt bon dia, us parla Laia Paretes. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 9 de juny del 2021. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençudes i convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dimecres. Començarem d'aquí uns instants amb la secció de Vinya i Vins amb el Xavi Viles. Amb ell farem una valoració del Festival Cota i també us proposarem unes quantes referències per gaudir de les festes d'inici de l'estiu. A 2:15 del matí parlarem amb l'entitat Talent Femení, que ens presentaran a l'empresària Anna Vallbona, i també escoltarem la darrera secció de Les dones parlen. A les 10 i pocs minuts obrirem la maleta de Neut. Avui Ayla Hars, aprofitant el mes de l'orgull, ens farà un recull de personatges de sèries de Netflix del col·lectiu LGTBI. A 2:15 del matí serà el moment de parlar amb la nostra gent gran. Avui debatrem sobre la nova tarifa de la llum amb la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimecres, tenim una cita amb Vinzeum. Ens acompanyarà la Cecília Gené, responsable de comunicació del museu, per comentar els darrers actes del MOS Festival. I també comptarem amb el músic Ricard Pereira per parlar de l'estrena de l'espectacle Jorn en el marc dels 10 anys del festival. A 11:45 us farem un parell de propostes de la gent del detall. D'una banda, parlarem amb el Josep Torrents, president de l'agrupació de defensa vegetal de la fruita dolça de l'Alt Penedès i agricultor de Torrents Vinyes Fruit de la Fortesa, sobre l'inici de la collita del préssec. I de l'altra, parlarem amb la Roser Ribas per explicar, que ens explicarà, volem dir, en què consisteix el Festival Literari de Novel·la Negra La Mar Fosca. I així transcorrerà aquest matí de dimecres, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè sigueu molt ben informades i informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. Entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt Baix Penedès, en 3 cites, la primera a 9:45, la segona a 10:45 i la tercera i última a 11:15. Esteu a punt? Doncs comencem. Benvingudes i benvinguts al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A aquesta hora, quan passen 10 minuts de les 9 del matí, obrim la secció de Vinya i Vins i per això ens acompanya el Xavi Viles. Bon dia.
Bon dimecres, Laia.
Avui començarem valorant el Festival Cota, concretament que es va fer a la Masia La Torreta, allà a Mediona, un festival doncs, que convidava a provar vins d'altura. Que d'entrada els vins d'altura són aquells que estan una mica més amunt de Mediona, no? És a dir, a partir dels 500 metres, no?
Bueno, nos, aquesta cota la decidim, la
vam
decidir
nosaltres. Em sembla fantàstic.
Aquí és collita pròpia, això. No, en general, els vins d'altura són vins sobretot de climes o d'altituds més fresques del que habitualment podríem tenir aquí, eh? Que nosaltres hi vam posar 500 metres perquè ens va bé, perquè Mediona està a partir de 500 metres. Però en general són vins de muntanya, d'acord? Vale? Mm-hmm. I bueno, va anar la mar de bé, ja ho vaig dir abans quan vaig venir aquí a la ràdio abans del festival que estaven les entrades esgotades. I esclar, amb això doncs, tens una seguretat ja de que el festival, com a mínim de gent, el tindrem cobert. I després el dia va ser més que espectacular, perquè feia una calor tremenda.
Va ser l'inauguració pràcticament de l'estiu. Jo crec que la gent tenia aquesta sensació, eh?
Inclús massa calor, et vaig a dir, eh?
Sí, sí, sí. Com portes l'esquena? Perquè jo sé que vas patir les seqüeles del sol,
encara,
no?
El coll i els braços estic marcats.
Doncs això, va fer molta calor, i a banda de les propostes, diguem-ne, de vins, també hi havia dues propostes d'espectacle, dos concerts, no?
Correcte.
Una més al migdia i l'altra més aviat a la tarda, cap al final, no?
Sí, van fer un concert al migdia de música més jazz i blues, mentre la majoria de gent inclús estava en aquell moment a dinant, i va estar molt xulo. I l'altre ja era més de cara a les 6 de la tarda, una miqueta més versió, una mica més rockera, tampoc era molt però sí que era una miqueta més animat. I bueno, al final encara hi va haver música fins a les 10 del vespre, que va ser l'hora que vam... De fet, quan va marxar la llum va ser quan va acabar el Cota.
Un Cota, doncs, que era la segona edició, la primera es va fer, el temps va ser radicalment diferent a la primera, va ploure bots i barrals, en aquest cas va fer molt de sol. El Cota és d'extrems, també.
D'extrems, de fet, ho comentàvem, no?, que al final la viticultura de muntanya justament és d'extrems, no?, de molt fred, de vegades de gelades, de pateixes de neu, no dic aquí, tant, en general. I això mateix ens ha passat els dos anys. El 2019 va ploure molt, tota la tarda, va ser una mica desastre climatològicament. El 2020 hi ha hagut una pandèmia, és a dir, també extrem total.
Exacte.
I el 2021 doncs ha sigut molt de calor.
El 2022, si fa un dia normal, serà fins i tot decepcionant, no?
Serà decepcionant, quasi bé. Jo no sé què ens podria tocar, ja.
Ja ho tenim tot fet.
I en quant a proposta vinícola, pues, que també ens interessa molt, perquè el Cota no només és proposta vinícola, és el que deies, eh? Gastronomia, concerts, l'ambient, el lloc és magnífic. On la gent pot estirar moltes fotos i això ja ens agrada també, no? Però després hi havia una proposta vinícola molt interessant, hi havia 15 cellers, 16 cellers, la majoria aquest any eren del Penedès, perquè tampoc vam, bueno, amb una miqueta també les encara mitges restriccions, tampoc ens vam animar a convidar a cellers de molt lluny, però sí que en van venir 3 de Costers del Segre. Crec que el 2022 hi haurà alguna proposta de fora, però les propostes que hi havia, els cellers que hi havia, doncs estaven molt animats, amb moltes ganes d'ensenyar els seus vins, i tots molt contents. I crec que el públic també molt content.
Bé, doncs, fet el repàs del Cota, balanç superpositiu. M'imagino que pensant també ja de cara a l'edició de l'any vinent, no? Sempre hi penses, no?
Sí.
Quan acabes una i dius, vale, l'any que ve ho farem així, així, així.
Bueno, en el moment just aquell que estàs destrossat, esgotat, dius que no, però no, sí. Pensem en el 2022, pensem en un format més o menys similar. Jo crec que el format el tenim ben encaixat, tenim el lloc encaixat, tenim els cellers més o menys també els que han de venir encaixats. I treballarem amb un Cota similar, amb una miqueta més de públic, però tampoc, ja ho avanço també, que no ens volem sobrepassar de públic, ja no per un tema de pandèmia o no pandèmia, sinó per conservar una mica l'espai, la no massificació, que el celler pugui atendre a tu si hi vas, no? I poder tenir 2 minuts per atendre't. Per tant, treballarem amb un mateix, similar, però sense que hi hagi cap massificació.
Perfecte, doncs ens ho apuntarem, ens reservarem més o menys aquestes dates per pensar en el Cota 2022.
De fet, 28 de maig, crec que...
28 de maig, ja es pot dir,
ja ho dic,
quasi
bé.
Vale, 28 de maig, marqueu-vos el calendari, perquè després el que passa és que ho expliquem, que és molt guai, i si us encanteu no queden entrades, perquè
exacte,
és un festival que arrasa.
Esperem que torni a passar això.
Exacte. Vull dir que ja us podeu reservar 28 de maig del 2022. Mai havíem treballat amb tanta previsió, t'he de dir, però em sembla fantastiquíssim.
Bueno, pues mira.
Que la gent s'ho reservi.
Exacte.
Bé, doncs un cop hem valorat el Cota, si et sembla, ara venen festes d'estiu. El Cota va ser l'inauguració de l'estiu, però ara ve, per exemple, la Revetlla de Sant Joan, la Sant gent Pere. Ja comença, exacte, Sant Pere, sopars... ja diuen que es permeten festes majors, que cosa que celebrem, per tant, això s'ha d'acompanyar amb bons vins, no?
Sí, i ara, no sé per què, però sembla que vingui la calor i sembla que, no sé, com si encetessis, bueno, què és això, no? Encetes una nova estació que venen ganes de... A veure, la paraula no seria de beure, no? Venen ganes de beure quan fa calor. No, però sí.
No, però sí, perquè el cos necessita hidratar-se i tenim més set, és objectiu,
no, però
això.
Més que set, potser és perquè també ens trobem més amb la gent, ve més de gust estar-se una estona més en una terrassa o fer un sopar a la fresca, i llavors, doncs, amb què ho acompanyes normalment? Normalment, dic, tampoc cal aquí cada dia, però amb vi, no? Amb vi o espumosos. I, per tant, bon moment, perquè ara, no sé, torno d'aquí dues setmanes i llavors ja estarem justament a sobre de les festes i dic, va, avanço una mica.
Exacte, perquè així la gent no ja pot anar fent el celler.
Exacte, sí, sí. I, bueno, tinc aquí 5 o 6 referències per explicar.
D'acord, comencem per la primera.
Algunes noves, algunes diferents, fresques... Primera, bueno, començo per dos blancs, un blanc jove de la varietat Malvasia, que és una varietat que ara penso que està una miqueta de moda, la tenim allò en boca de tothom. Aquí recordem, aquí el Penedès, el Xarel·lo, potser és evidentment la varietat estrella, la varietat bandera, però recordem que tenim altres varietats autòctones, com el Macabeu, la Parellada, podríem dir la Garnatxa també, en quant a blanques, parlo, i la Malvasia. La Malvasia penso que és una varietat també molt nostra, molt mediterrània en general, i evidentment, si és molt mediterrània en general, és molt penedesenca també en particular, no? I concretament la Malvasia de Sitges.
Exacte, i el centre d'interpretació.
I el centre d'interpretació agafa el nom, nosaltres hem agafat el nom de Malvasia de Sitges, no? També ens l'hem fet molt nostra. És una varietat que s'expressa superbé aquí al Penedès, sobretot a la part més de costa. I bueno, són uns vins que penso que ara estan bastant de moda. Per què? Perquè donen bona fruita, perquè donen molt bona acidesa. La Malvasia dona molt bona acidesa i, per tant, molta bona frescor. Combinat amb aquest cítric frescal que us dic, per mi són vins que ara mateix la gent és el que demana. Jo ara fa ja un any i pico que estic repetint molt quan parlo sobre vins que al món del vi també hi ha modes i que justament la gent jo crec que busca coses fresques i coses afruitades. Aquesta per mi és la premissa que ara mateix és la moda que hi ha ara i la que vindrà els pròxims anys. Per tant, la Malvasia és una varietat de futur, estic segur. I la Malvasia que us presentava, doncs, és una novetat de Cultivare, que és del grup Vall Formosa, i ha tret una... Bueno, una de les seves... Ara està traient cosetes noves en quant a Cultivare Wines, i una d'elles és aquesta Malvasia vinificada en blanc, un blanc tranquil, un blanc jove. També tenen un ancestral de Malvasia, un espumós ancestral de Malvasia, però bueno, jo fa molt poquet he provat el blanc normal, el vi tranquil jove, i em va semblar superxulo, perquè combinava tot això, tota una bona explosió de fruita, el cítric, la part floral de la Malvasia, i aquesta part més d'herba mediterrània que li dona un tall fresc al final, que el fan, doncs, bueno, amb dies com el que tindrem avui, dies calorosos, dies de fàcils, no?
Genial, doncs ens apuntem a aquest cultivari amb Malvasia, 100% Malvasia.
100% Malvasia. Sí, vinificada amb jove, com a jove. Un altre blanc una miqueta diferent, no? Coneixem molt els blancs joves. També aquí al Penedès hi ha, crec que els blancs de criança, que han passat una mica per barrica, per bota, ja sigui de roure, de castanyer, del que sigui, els tenim bastant també ja coneguts, no? Sobretot els xarel·los. Hi ha un altre tipus d'elaboració de blanc, que és el blanc brisat, ¿vale? Per si la gent no... Què és el brisat? És el vinifiquem com a vi blanc, i normalment tu quan vinifiques com a un vi blanc no li poses les pells dels raïms, perquè les pells dels raïms blancs no t'estan aportant cap tipus de color. Així com per fer un rosat i un negre necessitem les pells per macerar i aconseguir color, en el blanc no necessitem cap tipus de pell, per tant la pell sempre s'ha tret, no? No la volem per res. En canvi, ara hi ha una nova moda de fer vins que se'n diuen brisats, que és aprofitant aquesta pell del blanc, macerem el blanc amb les seves pells, no ens aporta color, perquè evidentment la pell blanca no ens aporta color, però sí que ens aporta altres coses, que són algunes coses que potser fins ara no estaven tan ben apreciades, com són aquests punts més herbacis, no? Més vegetals. Però, com deia abans, penso que estan bastant de moda, perquè la part vegetal, a la part que ens dona l'aroma vegetal, també ens dona frescor. La part vegetal sempre ens dona frescor en boca. I, per tant, penso que són vins també amb bon recorregut. I en aquest cas vaig tastar un xarel·lo brisat de Mulet Viticultors, que el vaig tastar justament a la fira que vam fer ara aquí a Vilafranca de Vins Rebels, aquest cap de setmana, i em va semblar superxulo, perquè a la part que podries esperar un toc vegetal, que el té, vale, i que ens dona aquest final més cítric i mineral, a la part era superaromàtic, molta fruita d'os, fruita blanca, inclús un punt de mels, perquè aquestes pells que macerem fan que treballi el vi i, per tant, a part de coses vegetals, també li donen una mica més d'untuositat, una mica més de volum en boca, i, per tant, combinem la xarel·lo, la seva part de xarel·lo clàssica, amb aquest punt una miqueta més vegetal i més melós, que fan un blanc brisat superfàcil, també una mica a la línia de la malvasia,
Per tant, ens anotem aquestes dues propostes de blanc, malvasia i, en aquest cas, doncs, aquest xarel·lo brisat.
De Mulet.
Sí. Exacte, de Mulet Viticultors.
Això mateix.
Genial. Doncs dues propostes de blancs que sempre tenen molt d'èxit, aquí al Penedès, els
sempre.
Blancs.
Sempre, sí, no, sempre. I acompanya molt bé el temps, és veritat que diem això, que és molt estacional, també el blanc, el rosat, els espumosos, bueno, sí que ho és, i és així. No hi ha més, acompanya bé la bona calor, no? I dos negres. Dos negres. El primer negre que us diré és un negre superfresc, també. I que va a la línia una mica dels vins aquests naturals. Vale? Ja em surt una mica avui de totes les normes.
Està bé, perquè a la gent també li agrada provar coses diferents, no? Un cop has provat els vins clàssics, no?
Correcte. De totes maneres, quan dic natural, que ningú se m'assusti, perquè penso que dintre del món natural, i si algú va passejar per la fira aquí a Vilafranca, hi ha els que busquen el natural tan expressiu i inclús amb aromes que nosaltres sempre n'hem dit que són defectes, vale? O el natural, per mi, que és el que jo considero ben treballat, que és el que busca la bona fruita del raïm i sense, evidentment, sense sulfits afegits, amb llevats autòctons, tot això sí que amb la mínima intervenció, però conservant la fruita, el raïm, i no buscant cap aroma de defecte, vale? Que ara sembla que estiguin una mica de moda. Per tant, jo defenso els naturals, o sempre defensaré els naturals, per mi, si estan ben acabats. Vale? I aquest ho és un, les Caves Bolet, que està a Sant Marçal, el seu Fredolic, que és un vi negre natural que ja elabora des de fa uns anys, crec, des del 2014. I també vaig tenir l'oportunitat de provar l'anyada 2018 fa molt poquet. És un vi de Cabernet Sauvignon, i tot plegat, vi natural, Cabernet Sauvignon, sembla com assustar la gent. I no, just al contrari. Estem davant d'un vi que això, sobretot ha fermentat amb llevats autòctons, cap intervenció, res de sulfits afegits, per tant el consideraria dintre del vi natural. I aquest cabernet, que en principi a nosaltres ens sembla una cosa molt potent, una varietat super extravagant, no? Pues no, molta fruita, elaborat com a jove, sense cap tipus de pas per barrica, per bota, fruita vermella, un punt mineral, aquest punt fresc també al final... ja et dic, un vi com a jove 2018, conserva la mar de bé, trencant tots els tòpics d'això, no? De vins joves que de cabernet que no en tenim, i en canvi aquí una expressió de fruita brutal, de fet.
Doncs ens apuntem aquest Fredolic de Caves Bolet, aquest cabernet Sauvignon, per gaudir d'aquestes primeres festes de l'estiu. I deies, un parell de negres, aquest és el primer negre?
Bueno, l'altre una miqueta més amb més volum, no? amb més patxoca. Tot i això, amb dos varietats que no són habituals aquí al Penedès, no? Garnatxa i Carinyena. Sí que la Garnatxa ens sona bastant, la Carinyena ens sona bastant, però diríem que això és un cupatge molt Priorat, molt Montsant, molt Empordà. Aquí al Penedès no tenim tantes garnatxes ni tantes carinyenes. Doncs la bodega 1+1 ha tret un vi que es diu El Vol de Nit, un vi una miqueta exclusiu, aquest sí, aquí també me'n vaig una miqueta més de preu, tampoc exagerat, sembla que no passa els 20 euros.
Però per una nit especial.
Això mateix. Però aquí sí que tenim ja una... Aquí passa per barrica, és un vi que passa per 13 mesos per roure francès, i jo crec que això és la combinació entre la potència aromàtica de la garnatxa, la potència fruital de la garnatxa i l'elegància que li dona també la carinyena. Són unes vinyes plantades a més de 400 metres, que ara dèiem abans que parlàvem del Cota, no? Que els hi donen aquest punt de frescor a la vinya i al final traduïda en el raïm. Una molt bona acidesa, per tant, ens trobem amb un cupatge com molt potent, sembla, no? Molt mediterrani, molt Priorat, molt Empordà, en el Penedès, amb un toc fresc. Això sí, la fruita és molt carnosa, una fruita negra molt carnosa, i el que té, tocs molt balsàmics, molt especiats, que a la vegada també es tradueixen sempre amb tocs molt frescos, no? O sigui, avui la línia era una mica de coses fresques.
Exacte, coses fresques
que ens vinguin de gust. Tot i ser un cupatge molt clàssic, molt tradicional, no del Penedès, sinó d'altres regions de Catalunya. Mm-hmm. Però trobat aquí al Penedès. 1+1.
1+1, el vol de nit. En aquest cas, doncs també per apuntar com a proposta de vi negre, però fresc, no? Que a vegades associem vi negre com una cosa copiosa, com una cosa densa, com una cosa que et fa pujar la calor, no?
El d'abans ja era fresc perquè era un vi jove i buscant això. I aquest, tot i ser una elaboració com a 14 mesos de criança, més vell, igualment també continua sent fresc, no? Això és la gràcia. I per últim, si vols, si ve de temps...
Sí.
Un espumós, no? Un cava, en aquest cas, que bueno, que els caves, això ho parlem moltes vegades, són molt estacionals, sembla que només és la gent fora del Penedès, perquè aquí el Penedès els consumim bastant.
Exacte.
Els consumim bastant. Però fora del Penedès sembla que sigui èpoques de Nadal i estiu, no?
Exacte.
O finals de festa o... Bueno.
Tal marca us desitja molt bones festes, no?
Exacte. Doncs bé, una bodega que hi tinc molt bona amistat, que és el Berta, no? I té el seu Cardús, que a mi em sembla un vi que a més ha guanyat 2 binaris d'or els dos últims anys, per tant no és casualitat, i el seu Cardús pues, és l'emblema, jo crec, no? Gran Reserva, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, aquí sí que un clàssic total, més de 36 mesos de criança, i una mica buscant la complexitat dels Grans Reserves, però sense perdre l'equilibri, la cremositat i la bona fruita. Per tant, un equilibri entre fruita i criança, aquestes notes de criança que diem de Gran Reserva, però sense perdre la fruita blanca i sense perdre l'equilibri i la cremositat que acostumen a tenir els reserves, Grans Reserves, no? Un clàssic, aquest sí que era el més clàssic de tots, potser, dels que he recomanat, però dels que no fallaran, no? És un escumós que no falla. Un cava, en aquest cas.
I a part, si el voleu anar a provar als cellers, no només al Berta, sinó la resta, també és molt xulo, perquè ara ve una època... molt guai per estar a terrasses de cellers també,
sí, algú que
i per
posat...
veure el paisatge.
Sí, algú que s'han posat de moda, que penso que espero que es continuï quedant aquesta moda, perquè és molt xulo poder obrir cellers, terrasses, consumir, que no només el celler ha de... el seu negoci, el punt de venda és el punt de venda de botiga o de restauració, sinó que atraiem la gent en el celler, fem més cultura i, a més, un bon moment, com justament Berta, ara que acabo de dir, doncs el seu lloc és extraordinari, però recordar que n'hi ha moltíssims aquí al Penedès que han obert les seves portes d'una manera més amb paisatges espectaculars o d'una manera més casera,
que també és xulo, sí. Perquè llavors així veus molt com fan el vi...
Alguns amb música en directe, també, alguns fent algunes activitats de ioga, veig molt per les xarxes, bueno, fent moltes altres coses.
Sí, sí, i a part un moment que jo crec que és el millor moment de l'any de les vinyes.
Ara és el millor moment, aquesta verdor... De fet, és el millor moment, sense cap mena de dubte.
Llavors, aprofiteu ara.
Sí.
Recomanació feta. Doncs res, Xavi Viles, moltíssimes gràcies per fer-nos aquestes propostes.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i ens apuntem 28 de maig del 2022... Cota 2022.
En parlaré abans, però.
D'acord. Que vagi molt bé. Salut.
Adéu, bona setmana.
Doncs ara ja no teniu excusa per obrir una bona copa de... per vendre una bona copa de vi o de cava, d'escumós. Nosaltres tornem d'aquí una estona. En aquest cas us presentarem una dona, una empresària, i ens la presentarà la Susana de Talent Femení. Tornem de seguida, després les notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un primer repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca acull per segon any les proves PAU de selectivitat alumnes de la capital de l'Alt Penedès. Són 144 alumnes que fan des d'ahir les proves d'accés a la universitat a l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca, alumnes del mateix centre i també de l'Institut Eugeni d'Ors. És el segon any que el Milà i Fontanals acull exàmens PAU després de fer-ho l'any passat en plena pandèmia juntament amb l'Institut Alt Penedès. En aquesta ocasió els exàmens es fan a les seves dates rituals, a primers de juny i no al mes de juliol, com va passar el curs passat. Des de l'Institut han preparat 9 aules per tal de poder acollir aquestes proves per segon any. Una aposta que consideren que és important, però el que porta de tranquil·litat també als alumnes vilafranquins que poden fer aquests exàmens en el mateix municipi. Val a dir també, d'altra banda, que la resta d'alumnes de centres d'ensenyament de secundària, tant a Vilafranca com a l'entorn, a la comarca de l'Alt Penedès, han tornat a fer les proves de selectivitat a Vilanova, com es feia en d'altres ocasions. Les comarques del Penedès i Garraf van destruir més de 3.500 llocs de treball entre el febrer i el març de 2020. Les dades evidencien com les diferents estructures productives han estat un dels factors centrals a l'hora de determinar el grau d'afectació de la crisi sobre les economies comarcals. Així doncs, van ser aquelles economies més exposades a les activitats, amb una elevada interacció social, les que més van patir el xoc inicial, que va suposar la limitació de mobilitat i l'aturada de l'activitat econòmica per la pandèmia. A l'àmbit de Penedès-Garraf, aquestes dinàmiques es concreten amb la greu afectació que ha tingut la pandèmia sobre les economies del Garraf i del Baix Penedès, totes dues fortament dependents del sector turístic, davant de la menor afectació experimentada a la comarca de l'Alt Penedès. Així, l'Alt Penedès és la comarca de l'àmbit que es troba més a prop de plena recuperació, situant-se en un 2,1% per sota dels nivells d'ocupació del febrer del 2020. La major vulnerabilitat de les economies del Garraf i especialment del Baix Penedès fa que aquestes encara se situïn a nivells d'un 2,9 i un 3,9 inferiors al moment previ a la declaració de l'estat d'alarma. Tres camins municipals de la comarca de l'Alt Penedès s'incorporen al Pla Zona de Carreteres per la Diputació de Barcelona. La Diputació actuarà en camins de Can Ros, de Moja, a Dalmar i de les Cabanyes a Pacs, que actualment són de titularitat municipal en la primera fase del Pla Zonal de la xarxa de carreteres locals a la comarca de l'Alt Penedès. D'acord amb el pla, el camí de Can Rosa, d'un quilòmetre i mig de llargada, es transformarà en carretera de xarxa local i entre els altres dos s'hi efectuaran obres per millorar la seva seguretat i el seu manteniment a partir d'ara, aniran a càrrec de l'ens provincial. En el conjunt, els tres camins tenen una longitud de 7 km i 600 metres i una inversió prevista de 2.198.000 euros. Aquests tres projectes del Pla Zonal de Carreteres de la Diputació de Barcelona, juntament amb el calendari d'actuacions, han estat presentats aquest dimarts pel diputat d'Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, acompanyat del president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluc, i els alcaldes dels municipis beneficiaris. L'Ajuntament de Calafell repararà 500 contenidors de residus en les properes setmanes. És una altra de les deficiències de l'antic servei comarcal amb la municipalització que permetrà solucionar. L'Ajuntament de Calafell posa en marxa la reparació, com us dèiem, de 500 contenidors de residus que es desenvoluparà en les properes setmanes. Aquest dilluns van arribar al municipi tots els recanvis necessaris i des d'ahir els operaris ja s'hi estan treballant. Aquests 500 contenidors representen gairebé la meitat del total i es van rebre en mal estat per part de l'empresa comarcal EcoBP quan l'Ajuntament es va fer càrrec del servei de recollida de brossa. El principal desperfecte és el pedal que ajuda a obrir la tapa del contenidor, de fet, que coincideix amb la major part de les queixes rebudes per la ciutadania. Però la casuística és variada i confirma la pràctica absència de manteniment que caracteritzava l'anterior servei comarcal. No era aquesta l'única mancança, ja que bona part dels vehicles estava en un estat lamentable i ha hagut de ser substituït per vehicles de lloguer per tal de prestar el servei.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Aquesta hora és moment d'obrir la secció Talent i Més, amb talent femení. Per això ens acompanya la Susana Vilagrassa, de Talent Femení. Bon dia, Susana.
Bon dia.
Aquí, en aquesta secció, reivindiquem les dones empresàries, les dones emprenedores, no? Sí. Que ho parlàvem en darreres seccions, no? Tradicionalment i històricament sempre s'ha associat aquesta emprenedoria, aquest sortir fora de casa als homes, i ara, afortunadament, doncs cada cop hi ha més dones que es llencen a la piscina, que tenen els seus projectes propis, no? Sí. I que tenen carreres empresarials estupendes, i això ens agrada reivindicar-ho aquí en aquesta secció, no?
És molt important, és molt important, i a part, bueno, ja portem anys. Uh-huh. I ara ja tenim grans talents i grans empresàries que, bueno, porten molts anys de recorregut, estan deixant petjada, i evidentment talent femení surt d'aquesta idea, no?
Uh-huh. Precisament avui tenim una d'aquestes empresàries protagonistes de talent femení. En aquest cas és l'Anna Vallbona Méndez, té 42 anys i és gerent de Finques Vallbona, una immobiliària amb oficina a Capellades i a Barcelona. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, què tal?
M'agradaria que m'expliquessis d'on surt aquesta cultura emprenedora teva, és a dir, d'on és una empresa familiar, no?, que va crear el teu pare, i a partir d'aquí tu quan decideixes posar-t'hi al capdavant?
Doncs des que vaig néixer ja m'hi van ficar, o sigui, era la, bueno, la filla de la família, no? Som quatre germans, i res, que estava molt arraigada a casa, o sigui, el pare i la mare ja hi treballaven, i jo, doncs bé, des de sempre, des d'arxivar els 12 anys, els paperets per data i tal, fins, bueno, fins ara, que encara hi continuo. Sí que és cert que va haver una època de rebeldia, no?, que no volia estar a l'empresa familiar, vale? Però bueno, va ser després del batxillerat, quan havies de decidir quina carrera fer, que vaig com reconduir-me jo mateixa, no? A dir, doncs sí, és que realment és el que m'agrada i anem a formar-nos, no?
Exacte, sempre tens primer l'exercici de dir, no, jo vull fer la meva, no vull que m'atabaleu amb el negoci familiar, que has viscut tant de prop i que et sembla una cosa, doncs, molt natural, no? I que després dius, és que té molt de mèrit tenir una empresa, no?
Sí, sí.
I què millor que posar-m'hi al capdavant, no?
I clar, amb les empreses familiars, el llegat és el que troben, no? Com sempre hi ha estat, doncs no li trobes el valor, no? No saps el que és realment important o difícil fins que no t'hi fiques tu al cap, saps? Al capdavant. Perquè aleshores dius, ostres, doncs sí que va fer una bona feina, no?, la meva família, no?, amb uns pares, sí que els hi va costar, i res.
I llavors ho valores, no?
Sí,
com deia, origen familiar, el Santiago Vallbona era el teu pare, en aquest cas, si no m'equivoco, l'origen està al districte d'Horta-Guinardó, no?
Això mateix, sí.
El 1970, i això, i en aquella època, doncs, era habitual posar el cognom del pare a les finques, no? Llavors, sí, Finques Vallbona.
Això mateix. I a més, estem en l'oficina principal la tenim a Capellades, que justament és un poble que està al costat de Vallbona d'Anoia. Cosa que, clar, tenint el cognom Vallbona, la gent es pensa que estem ubicats a Vallbona d'Anoia, i no, estem a Capellades. Vallbona és el cognom, saps? Aleshores, sempre...
És una genera mica totes aquestes...
Sí.
Com, quan es produeix el trasllat cap a Capellades i per què?
Vale, doncs mira, va ser l'any 92, me'n recordo perquè va néixer la meva neboda, i aleshores el tinc molt marcat aquest any. Aleshores, va ser perquè nosaltres ja teníem una caseta de caps de setmana, vale, i vacances de tota la vida, també a una urbanització que està al costat de Capellades, al municipi de la Torre de Claramunt, que es diu Pineres de l'Armengol, i bueno, per canviar, per fer qualitat de vida. Després a Barcelona també el tema ja s'estava com una mica deteriorant, no?, el tema immobiliari, i van dir, hi havia molta demanda aquí, perquè tothom sabia que mon pare era api, i ja la gent començava a vendre's les cases, i aleshores doncs va dir, doncs fem el canvi. I vam anar cap allà per viure millor. Bueno, van anar, ells van decidir, jo tenia 14 anys ara.
Exacte,
època,
és a dir, vas anar una mica a remolc,
mica,
no?
En sèrio?
Què m'estàs doncs, contant, sí, no? De la ciutat a Capellades, que no sé si ho teníeus ubicat.
Bueno, clar,
anàveu els caps de setmana, no?
Això mateix, però clar, per mi era de la ciutat, la meva escola i tal, a canvi, en plena adolescència, en un poble, no coneixia ningú del poble, perquè jo estava a l'urbanització caps de setmana, ja et dic, i aleshores era, en sèrio, m'esteu fent això? Però després, mira, m'ha agradat molt el canvi. La veritat que gràcies per haver fet el canvi, perquè canvia molt viure a la ciutat o viure a la muntanya. I treballar a la ciutat o treballar a la muntanya, que també treballo els dos llocs. Saps?
És un ritme i una manera de treballar completament diferent.
Sí, no? Sí, és més maco aquí, perquè és més personalitzat. saps? Mm-hmm. Coneixes molt millor els clients que no la ciutat, que al final sí que és cert que no es coneix. I va molt a la seva, saps?
Mm-hmm. Bueno, i ara està en auge tot això, no?
Ui, ara és una passada.
Amb el Covid hi ha molta demanda, justament, sí, amb les immobiliàries. Sí. Tens molta demanda de Barcelona?
Molta, molta. La gent s'ha atabalat molt allà dintre de casa, al seu pis, sense poder sortir. Hi ha molta gent que, clar, treballava, no? Fins, o sigui, tot l'any, quan tenia les vacances, podia fer l'escapada viatjant o anant al càmping i tal. Això els hi van prohibir i, clar, com a bojos, o sigui, l'escape va ser, saps?
I n'hi ha cases per vendre...
Aquest és un dels meus problemes, que no en tinc, no tinc producte gairebé, se m'està acabant. Uh-huh. A més, jo treballo amb exclusiva, vale? Què vol dir exclusiva? La gent, quan sent la paraula exclusiva, també està una mica, saps, de, oh, Dios mío, exclusiva, yo no quiero dar exclusiva, se la van a quedar a la casa, no van a hacer nada. No, no és això. Exclusiva és que tu ets el gestor que treballes aquella vivenda, per tant, pel propietari, tu mires com si fos casa teva. Uh-huh. Vale? I a més és una exclusiva, com jo dic, la meva almenys, és una exclusiva oberta. Qualsevol immobiliària doncs, pot vindre, ostres, jo tinc un client que li interessa aquesta casa que tens tu en cartera. I nosaltres compartim comissió, saps? O sigui, treballem junts amb altres immobiliàries, més o menys.
Col·labores.
Ah, això mateix, col·laborem. I aleshores, doncs és això, jo només treballo, no vaig a picar portes, a veure, dona'm la teva casa que la vull vendre, no. Jo sóc un servei i si tu no et va bé no vindràs a buscar-me. Per tant, només em porten cases per vendre, saps?
Molt bé.
I bueno, les venem. Les venem molt bé, ara mateix hi ha molta... I tant.
Estic de fer una crida d'aquí.
Donem a cases per vendre, noia Penedès, si us plau. Perquè tenim molta demanda. Ara mateix està en un bon moment.
Uh-huh. Ara està en un bon moment, m'imagino que l'any 2008 va ser... 2008 va ser el crac als Estats Units, realment aquí va arribar 2009-2010, sí, no? Clar, m'imagino que és com el moment més complicat des del 1970, sí, no? Bueno, els 70 també hi va haver una crisi, però...
També.
I el 80, exacte. Sí. Són com els dos moments complicats, si més no, el teu moment complicat, perquè sí, l'altre devia ser el moment dels teus pares,
ah,
no?
Ah, ja està, sí, sí, sí.
Com ho vas viure, aquesta crisi del sector de la construcció? Sí.
Va ser horrible, perquè tu pensa que, a més, per exemple, tu abans del 2008 entraves al banc i gairebé et ficaven l'alfombrita roja, passa, passa, tu estàs al sector immobiliari i tant. I després de sobte van dir, tanquem portes, no donem res d'hipoteques. Clar, el problema aquí és el finançament. Amb aquesta crisi actual del Covid, el que hi ha hagut és que no hi ha hagut parada de finançament, saps? O sigui, s'han donat hipoteques i estan desitjant els bancs donar hipoteques. Per què? Perquè el tipus d'interès és baixet, o sigui, no hi és. Aleshores, és com que necessiten fer diners, els bancs fan diners. Aleshores, en aquell moment no van tancar portes i, clar, la gent no podia accedir a crèdit, no podia comprar. I a més, veníem d'uns anys que les coses es van comprar amb un preu bueno, bestial, ¿vale? Que dèiem, por encima de tus posibilidades, mentira, eren les teves possibilitats en aquell moment, te'ls estaven deixant, tu podies, o sigui, això de la frase de es que la gente vivía por encima de sus posibilidades és mentira, saps? Bueno, total, es va juntar això, preus molt alts, deutes molt alts de la gent que no podia pagar i volia vendre, i gent que volia comprar però no podia perquè no tenia accés al finançament. Aleshores, clar, no, es va parar. Tota la venda es va parar, totalment. I com ho vam viure? Pues sort que som una empresa familiar i tal, i que teníem els nostres estalvis, saps? Aleshores, tirant dels estalvis, vam aconseguir, doncs...
I suposo que nous serveis, també.
Sí, bueno, i serveis de sempre, perquè nosaltres, a part de compra-venta, vale, fem administració de finques. O sigui, tenim propietaris que tenen pisos en lloguer i els hi administrem. I clar, això, vulguis o no, comunitats de propietaris també portem. Aquests són com uns ingressos, saps, sempre permanents. I clar, exacte, amb això, fixes, ajustant despeses, bueno, com totes les empreses, no? I pagant les estalvis i ja està. I vam aconseguir superar la crisi, sí.
Aquesta crisi. Abans ens explicaves, ho vaig agafar jo, estava vinculada des del sector des de que vaig néixer, però tenia tres germans. Aquests tres germans van passar per les finques, però no s'hi van quedar.
No. Mira,
perquè són més germans que... Ai, més grans que tu, sí, si no m'equivoco.
11, 12 i 13 anys més que jo. Sí, sí. I, bueno, no s'hi van quedar, ho van provar i no els hi va fer el pes, saps? Mira. I van estar, pobres, treballant allà, com toca.
Amb sí, les empreses familiars sempre passa, no?
Sí, 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 clar. N'hi ha algú que al final s'hi queda i jo potser, mira, del que sé, igual, perquè ja, com era l'última, no havia més, t'ha tocat, no.
No, però sé. Sabem que tens també una vessant social important.
Ai, sí.
I això, per
sí,
què?
Això, bueno, és que realment no sóc una empresària d'aquestes de el dinero y voy el objetivo, és, no. O sigui, jo, si pogués, sempre ho dic, faria la meva feina gratuïtament, que em pagués, que em vingués del cel, saps? I no cobraria la gent, saps? Perquè la vivenda realment és un dret essencial. I a mi quan m'entra, per exemple, ahir va venir una senyora que cobrava només 600 euros i buscava un pis de lloguer. I està sola. I penses, ostres, tu, és que no et puc oferir res, saps? Perquè els preus mínim, saps? És que no trobes res per 300 ni menys, saps? Ni menys de 300 euros ni 400. I tu cobres 600. És que no, clar, no, els propietaris volen garanties. Tu no me les pots aportar. I si vas a, saps? A l'assistenta social, hi ha tanta gent que està demanant que o estàs molt, molt, molt malament o tampoc no et poden ajudar. I, clar, això em trenca el cor. I aleshores, doncs, bueno, abans de... Entre que estava estudiant i treballant aquí a, la, a casa i tal, vaig tindre l'oportunitat de veure aquesta vessant una mica més social, vale, treballant a la Societat Pública d'Alquiler, que va ser una empresa que va muntar al Ministeri de Foment, després Ministeri de Vivenda, que la idea estava molt bé perquè era el govern mateix que garantia als propietaris el pagament de les rentes durant 5 anys i la devolució de la seva vivenda en bon estat. Que això és el que té, o sigui, la gent el que vol, realment. Tu tens un pis per llogar i el que vols és que et paguin bé, vale, cada mes, el que toqui, i que torni la vivenda bé, que després quan marxi no hagis de fer la inversió per tornar-la a ficar al mercat, saps? I estava molt bé, perquè a més permetia que llogaters que no arribaven, saps, a tindre les garanties suficients pel mercat, saps, que necessitava el mercat, doncs els hi podien llogar, no? Llàstima que va fer fallida l'empresa aquesta i van tindre que tancar. I a l'obra social de la Caixa també, com a gestora d'immobles, i també és d'aquest
d'aquest bueno, àmbit social.
Ah, això mateix. I bueno, res, això.
Suposo que va ser una gran experiència, no?
Doncs sí, m'ha agradat, la veritat és que sí, saps? I res. I això és el que em passa, que jo m'agradaria.
El 2005 va ser quan el teu pare es va jubilar i des d'aquell moment que vas passar a ser gerent de l'empresa.
Sí.
Aquest canvi, com el vas viure? Perquè m'imagino que també, per molta experiència que tinguessis, no, és agafar les regnes d'un negoci, no sé si això et va generar un cert vertigen o ho tenies molt per mà i no t'ho vas pensar gaire, diguem.
No, realment, el que és el tema del treball ho tenia molt per mà, o sigui, no em va canviar molt. El que sí que em vaig adonar és que la societat realment esperava, o sigui, el canvi va ser més de la gent, de, ostres, no hi és el senyor Vallbona, aquell home en tratge, saps? Sinó ara, ai, està la seva filla aquí, al capdavant, no? I aleshores era com una mica de tota l'estona dir, no, però si jo també, o sigui, jo ho porto fent sempre, saps? I sí, és això, no?
Haver de demostrar.
Haver de demostrar, sí, en aquest sector, ara ja no. Però fa uns anys, ostres, havies de demostrar, sóc una dona, saps? I sóc jove, una dona jove.
Era per una qüestió d'edat i per una qüestió de gènere, eh?
Sí, les dues coses, saps? Deia, no, però sí, aquesta és una nena, perdona, la nena anava a les cases de petita, a veure les cases, acompanyada amb un pare perquè no sabia on deixar-me, no? Doncs sí, que, sí, demostrar la valia, saps? Després ja arriben a l'edat, ja et fas més gran, la societat també ha avançat, ara hi ha molta gent, molta dona també que és davantera amb immobiliàries, no? I clar, ja ha canviat. Però sí, fa dos dies no es veia així. I també està en un poble, saps? Estar en un poble és diferent que en una ciutat, és el que et deia, no? Clar, estaven acostumats a mon pare, els clients tenien la confiança, no? Volies o no, amb aquest senyor que, saps? Que té els seus estudis i tal, tenia molt bona presència ell també. Aleshores, clar, ostres, ja no hi és, no, és com, i ara qui li explico, meu, no?
Clar, es basa sobretot en una relació de confiança. Sí, al cap i a la fi és la casa de la gent, no? Que és la cosa potser més íntima que té una persona, no?, casa seva.
Sí. Sí, això és molt important, no perdre de vista això, que al final és... I a més jo que treballo en cases de... No treballo en cases de bancs, per exemple, no mai he treballat i tampoc espero no treballar-ne, vale? Perquè això és com una mercaderia i per mi les cases no són una mercaderia, és allà on vius i on vol una altra persona viure i fer el seu projecte futur, saps? I després és un tema molt, molt psicològic perquè molta gent es ven la casa amb les cases de segona residència quan ja es fan grans i veuen que ja no poden pujar, ja no poden arreglar el jardí. Aleshores volen vendre, però els hi fa molta llàstima, saps? Uh-huh. Aleshores, clar, has de fer una mica així, vinga, va, que ara ve una parella jove i la trap-trap, no?
Endavant i ho mantindrà.
Sí, uh-huh. Sí.
Deies, ho vas agafar com a negoci familiar, ara mateix tens dues filles de 12 anys, si no m'equivoco.
Sí, sí.
Com ho veus, això? És a dir,
futur,
les veus...
Bé.
Com veus el futur, no?
Com veig el futur? Doncs...
No, no sé si t'acompanyen, també, o ja no. Ja,
no
és diferent,
no,
ha canviat,
no.
Eh?
Sí, ha canviat, home, totes volen ser youtubers, no? I tiktokers, sí. Doncs, no, però... Sí que és cert que n'hi ha una d'elles, vale, l'Emma, que sí que com que li agrada més, vale, ja faig això, ja enganxo això jo, ja, saps? Li agrada una miqueta més que l'altra, però encara no les veig. O sigui, nosaltres, bueno, almenys jo, ho tenia més instaurat a dintre de casa, però també perquè tenia el pare i la mare que hi treballaven d'això, la mateixa empresa. Clar, el meu marit és informàtic i aleshores, clar... Saps? Elles veuen...
Exacte,
diferents.
És l'empresa de la mare, no? Això. Però no és l'empresa familiar de tots dos el que ens manté, no? El conjunt de la família.
Sí, sí, aleshores, clar, veuen que hi ha més coses. I tampoc no els hi dic, no? A tu hauràs de seguir el meu llegat. No, no, això ja, ja decidiran, tenen temps. Ara, que visquin, no?
Què els hi diries a noies potser més grans que les teves filles, però sí. Que decideixin, per exemple, doncs, quedar-se a l'empresa familiar o engegar el seu propi negoci... consells que els hi donaries tu com a empresària, no? De dir coses que a mi m'han anat bé i que crec que us poden servir vosaltres.
Doncs una molt important és que ho facin perquè els hi agrada, vale? I que sentin allò que fan, el servei o el producte que llencen al mercat. Vale? Uh-huh. Això és primordial. I que no vegin només el tema econòmic, perquè... Les crisis venen, igual avui estàs venent molt i demà ja no. Però si la teva relació amb el client és des del cor, vale, això et farà que puguis superar totes les crisis. Saps? Uh-huh. O sigui, que visquis el teu servei o producte, que no tinguis por i que te'l facis teu i que amb tot el, saps, tot l'amor i tot el cor que, uh-huh. que puguis emetre, aleshores ja està. Ja està, con eso ya está. Uh-huh. Ja és vuestro.
I el futur del sector immobiliari, com el veus?
Doncs, ostres, el veig de dues maneres. Una que, clar, ens hem d'espavilar amb el tema de tot el tema tecnològic, vale? Visites virtuals, vale? Bueno, tot el tema de tecnologia, la PropTech que es diu, vale? Però també que no hem d'oblidar que estem tractant amb persones. I això hi ha moltes immobiliàries que se'ls omple la boca dient nosaltres treballem per les persones i tal, però en veritat no ho és, no? No és així. Però, o sigui, realment sí que has de mirar pel teu client. Però, bueno, el tema immobiliari a tot arreu, eh? Pel teu client. I sempre, jo crec que serem necessaris, sempre, per dos motius. Una, perquè no tothom pot saber de tot. Aleshores, nosaltres som professionals que sabem d'immobles, vale? I del tema burocràtic, hi ha molta gent, em trobo molta gent que no sap i que també li fa molta mandra, no? Pues per això estem nosaltres aquí, no?
Clar.
I per aconsellar, vale? Després la decisió és de cadascú. Jo, com dic, jo no vendo una casa, em compren la casa, perquè jo no et vendré res que no t'agradi, o sigui, uh-huh. Ets tu el que dius, ostres, la vull comprar. Aleshores jo t'ajudo a que tot vagi bé, i ja està, senzillament és aquesta la meva feina.
I en què t'ha ajudat o en què t'ha acompanyat Talent Femení, ja que els tenim aquí?
Ai, m'encanta, m'encanta. Perquè és parlar amb altres dones que també tenen, o sigui, les seves empreses, els seus neguits, vale? I veus que al final totes volem el mateix, ser felices amb la nostra vida i la feina és, bueno, molt important a la nostra vida perquè és on passes gairebé tot el dia. I, i a més, quan ets empresària, sempre la portes al cap. Te'n vas de vacances, però te'n vas amb la feina al cap. Vull dir, mm-hmm, sí. Aleshores, bueno, és conèixer altres dones que estan per aquí.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Vallbona, Susana Vilagrassa, per ser aquí, en aquest darrer espai de la temporada de Talent Femení. Nosaltres ens acomiadarem precisament amb la secció Les dones parlen, que també ens porteu des de Talent Femení, ens l'ha preparat la Montse Balada, i si us sembla ens acomiadem.
Em deixes un minut? Tenim una trobada que fem cada any a la platja, que és l'última trobada abans de començar l'estiu, que és el dia 30 de juny a la platja de Vilanova, que fem tota una trobada a la lluna, com si diguéssim, amb rituals de benestar, i que convidem a tothom qui vulgui venir, que s'apunti a la pàgina de Talent Femení i serà benvinguda, hi ha un sopar i totes vestides de blanc com cada any.
Perfecte, doncs ho deixem aquí i invitació feta. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Hola, amigues i amics del Penedès en xarxa de Ràdio Vilafranca. Soc la Montserrat Balada i avui toca comiat. I és que tanquem una nova temporada de ràdio on, de la mà de l'Associació Empresarial Talent Femení i la meva, hem fet visible l'apoderament de la dona empresària del nostre passat i present. Durant aquesta temporada hem conegut de més a prop a 9 dones emprenedores que al llarg de la història ens han deixat un llegat d'inspiració que ens pot ajudar a apoderar-nos en aquest gran camí empresarial. D'elles hem après que el més important a la vida és ser fidel a les nostres passions, a lluitar per elles, a creure en elles, a nodrir-les i, sobretot, a fer-les realitat. Elles ens han ensenyat que creure en tu mateix és el camí, i que si no surt a la primera serà la segona, i si no a la tercera. En tot cas, no ens hem d'aturar mai. I aquestes 9 dones ens han apoderat amb frases que de ben segur moltes de nosaltres ja practicaven, però que no eren conscients de tot el seu poder. També ens han ensenyat que al món empresarial tenir més vol dir ser més generós i més respectuós. I d'elles hem après que hem de cuidar del nostre planeta, i que si el present forma el passat i el futur de la humanitat, és molt important formar empreses humanes amb líders conscients. Recordem els seus noms: Mary Kay Ash, Alexandra Mitjans, Melanie Perkins, Christine de Pizan, Eva Pastor, Ofra Winfrey, Shirley Cara Sandberg, Stephanie Courtillier i Mary Barra. Nosaltres ens acomiadem aquí amb el desig de retrobar-nos la propera temporada amb una frase de la mateixa dona amb la que vam obrir aquest espai Les dones parla, la Mary Kay. I la seva frase diu així: tothom vol ser apreciat, així que si aprecies algú, no facis d'això un secret. Una valuosa frase sobre la importància d'expressar les nostres emocions als altres i de com ha de funcionar un bon líder. Amigues, amics, gaudiu de l'estiu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.